No t'imposa bastant aquest compte enrere, el de Riverside, o què?
Sí, perquè mai saps què dir, perquè com que sempre comencem parlant i a vegades mai saps on talles, aquí ara saps que segur comences aquí.
És veritat, ara he tallat part de la sorpresa d'aquesta, que em feia sudar putada de vegades posar coses que dic, cabre, no ha posat això i no havia d'haver entrat a l'episodi. Però bueno, bon any!
Molt bon any. Ha canviat alguna cosa per tu? Ja has complert algun propòsit?
No, encara no. A veure, jo el meu any sempre comença d'una manera que és bastant curiosa. Vull dir, jo sóc de l'1 de gener, per tant, començo celebrant l'aniversari, però no m'agrada que em truquin ni em felicitin. Aleshores, sempre començo desitjant que la gent no em truqui, tio, perquè no hi ha res més incòmode que la gent et truqui borratxa a les 12 de la nit del dia de Cap d'Any, saps? A menys que tu també estiguis borratxo, però com que no era el cas, doncs mira, per sort, aquest any la gent s'ha mantingut i m'han trucat el dia 1, això ja és una cosa més acceptable, saps? Ja ho digereixes i no hi ha aquell moment d'incomoditat de ai, no es connecta bé, no hi ha xarxa, les xarxes estan col·lapsades i tot això. I bueno, em dona menys estrès que em facin aquestes trucades i felicitacions el dia 1 quan ja estic més descansat. I no allò que dius, tinc encara els raïms a la boca, tio, d'estar agafant les trucades de la gent. Però bueno.
Pots creure que tinc una relació molt difícil amb els aniversaris? Perquè per la gent és molt fàcil felicitar els aniversaris, perquè com que té Facebook i aquestes coses, li recorda. Dius aniversari no, ja no. I tal, clar. Ah, val, bueno, doncs abans no, ho feia, val?
Abans i a mi no, ho feia.
Vale, a mi no m'ho recorda, val? Jo sempre he tingut una relació molt complicada, perquè tinc que recordar com el dia concret, quan és l'aniversari tal persona i no tinc la mítica agenda on m'ho apunto, perquè dius, bueno, tampoc cal, no? Però sempre associo alguns dies amb alguns aniversaris. I no sé per què durant l'any associo el dia 1 amb el teu aniversari, però mai me'n recordo de felicitar-te. Perquè com que hi ha com un event com que permea tot el dia 1, és com que dilueix la teva proposta de valor. És una merda, això, eh?
Mira, tinc amics que tenen el seu aniversari el dia de la Diada o el dia Sant Jordi i passa exactament igual. I penses, però saps allò que tens coses a fer per aquell dia, per tant no ho fas. Però respecte a allò de Facebook, és veritat. O sigui, jo ho he experimentat, jo me'n recordo que va haver-hi una sèrie d'anys en la que de cop i volta 400 persones em felicitaven l'aniversari perquè tothom estava a Facebook, per tant, era clar, ara ja veus que la gent no entra a Facebook. Abans entraves cada dia, amb la qual cosa cada dia, part del ritual més o menys de tothom, era, ui, és l'aniversari de tal persona, vaig escriure-li al mur, no? I li posaves l'aniversari. Jo me'n recordo que hi havia uns anys, tio, que em passava una hora i mitja o dues hores el dia 1 responent a tothom, perquè era, et llevaves i veies 400 persones t'han escrit al mur. I dius, hòstia, val, fantàstic. Vull dir, amb més o menys diferents graus d'amistat. Però he anat veient el declivi de Facebook, jo l'he notat, la mètrica ha estat quanta gent em felicita cada any. També és un declivi personal, jo ho entenc, és una cosa de... també aquí el meu ego també, saps, en algun moment ha dit, hòstia, ojo, que igual ja no ets tan popular com abans, però jo també és veritat que també ho aixaco al declivi de Facebook, vull dir, perquè ara, no sé, avui no he entrat, però l'any passat igual vaig tenir 30 felicitacions quan tenia 400, saps? Vull dir, i cada any hi ha hagut menys des dels pics de popularitat, però bueno. Jo també ja no sóc tan popular com abans, Marc, però forma part de fer-se vell, saps? Aleshores, no passa res, ho tinc assumidíssim.
No, però el fet de vell d'això és que... A veure, és que els aniversaris... Aquestes felicitacions, com et diria? És que la paraula potser no és no desitjades. Igual és com de compromís. Et posen més una tasca. O sigui, si ets una personalitat d'aquestes tipus A, que ho ha d'aconseguir, o sigui, que ha de marcar tots els xecs, vale? I que necessita com complir totes les tasques, jo no puc deixar una felicitació d'aniversari per contestar. Jo les he de contestar totes. Clar, perquè si no, com, no suporto la boleta allà esperant, no? Una merda. Però llavors veus i fas una mica d'escroll a la conversa i comences a veure com que només interactues amb aquella persona el dia 9 de maig, que és l'aniversari, sí. Aquí hi ha alguna cosa que falla, vale? O sigui, aquí hi ha alguna cosa que no està bé. I és per això que a mi aquests compromisos em tenen una mica preocupat. No m'acaben d'agradar moltíssim.
És una miqueta el resum del que ja ha passat l'època de les xarxes socials. No? És a dir, va haver-hi un moment que vam ser tots amics de tothom, amics de tot el món, i per tant tothom es felicitava l'aniversari i quan hi havia qualsevol cosa tot era una gran celebració i tal. Ui, es posen de foto de que tens un gosset nou, doncs vinga, 4.000 likes. I aquesta època ja ha passat. Vull dir, ara ja ens hem cremat de tot això, ara ja la gent suda absolutament de tot. A Facebook, si entres, només hi ha aquest porqueria de fake news i poca cosa més. I de fet, jo no sé, jo crec que hi entro només, o tinc el compte de Facebook, si no recordo malament, perquè està lligat a WhatsApp, et permet controlar WhatsApps i Instagrams i merdes així, i per coses de feina, però vull dir, jo el Facebook personal pues, no ho sé ja perquè el tinc allà, no? I sap greu, perquè tens com un reducte de gent que saps que només estàs connectada a ella a través de Facebook i que no tens cap altra manera, no? Però d'altra banda dius, la majoria d'ells i elles, si desapareguessin de la teva vida, diries, bueno, saps? Segur que trobaria l'email si el necessités, o LinkedIn, podries reduir-ho a LinkedIn. Però d'alguna manera Facebook s'ha quedat allà com mig mort i és això, ja ha passat de moda. Jo crec que el pèndol, no? La teoria pendular que explica tot, el pèndol és que hem anat de la hiperconnectivitat a tornar cap a la gent que realment ens interessa. I et posaré un exemple. Jo als aniversaris, si me'n recordo, és perquè jo sempre els he tingut a Google. Si jo fa, no sé, 20 anys, m'anava apuntant a Google Calendar als aniversaris de gent. Tinc un calendari que és aniversaris, val? I què passa? Que he acabat tornant això, o sigui, he acabat oblidant-me dels aniversaris de Facebook i felicitant només la gent que realment ha estat als últims 20 anys, o inclús gent nova, però que realment amb la que em porto bé o que vull saber el seu aniversari, aquests me'ls he anat apuntant a Google Calendar. I mira, per o per bé, ha estat la decisió correcta i tinc els aniversaris de gent que m'interessa, els tinc allà, els tinc al Google Calendar. I abans que m'ho preguntis tu, Marc, sí, tinc el teu aniversari, el tinc a Google Calendar. Per tant,
m'agrada molt el life hack del dia, eh? M'encanta sí. Apuntar-nos allà els aniversaris. Mira, el primer que m'apuntaré serà el teu, 1 de gener, fàcil. Mira,
tinc un regal per tu, abans de que comencem el tema de l'episodi, perquè va d'adquisicions i te'n recordes que una de les preguntes que vaig fer, Vending Spoons, quina serà la primera adquisició que farà el 2026? No n'han fet cap, val? Però, d'haver-hi, una adquisició que em va passar...
És Mars-based.
T'imagines? Seria boníssim, no. Saps? És foc a terra. Es parlem. No. Tinc un...
Es parlem.
Bueno, no, tinc una adquisició que no va aparèixer a les llistes d'adquisicions que vam fer, no la vam comentar, i avui m'ha aparegut, tio. M'ha aparegut perquè és un producte que jo faig servir. I es veu que la van comprar el 2025, al juny, l'empresa es diu Harvest, val? No sé si et sonarà.
Ah, però de les hores, no?
Lo de les hores, el time tracking, sí, exacte. L'empresa que té Harvest, té Forecast, que Forecast també és un planificador de capacitats d'equip i tot això, el Harvest doncs, et permet facturar, és un time tracker de manual per petites empreses i autònoms que et permet fer factures també i posar els projectes allà i veure com de desviat vas en pressupost i totes aquestes coses. Doncs es veu que els van comprar el 2025 i avui, quan he entrat per imputar les hores de la setmana, com faig cada divendres, doncs posava, ei, per poder donar un millor servei amb aquest producte i seguir-lo evolucionant, que sapigueu que ens estem integrant a l'empresa matriu que va comprar Harvest i que aquesta empresa es diu Vending Spoons. Dic, cago en Déu, tio. Vending Spoons està a tot arreu. Però aquesta no entrava dins la meva... dins del meu... com se'n diu això? Dins del meu pronòstic, perquè, hòstia, és curiós. El que han comprat sempre ha estat empreses com amb molta tradició... que han estat extremadament populars i han deixat de ser-ho, no? El que dèiem, uns assets in distress, no? Empresa que ja segurament tenia molt deute i que no podria repagar i tal. Canvi Harvest és curiós perquè és una petita empresa de 40 treballadors, és bootstrap, o sigui, no tenia problemes de cap table. Si no recordo malament, portava almenys un parell d'anys sent rendible, perquè els vaig conèixer en persona fa 2 anys van venir a fer un retreat aquí a Barcelona i tal, i vaig anar a fer una xerrada i els vaig conèixer. I no ho sé, em semblava que els anava bé, però potser és també el clar cas de dir, bueno, anem a col·locar-ho a algú, perquè ja ens hem cansat una miqueta d'aquest tema, perquè portaven... Hòstia, aquesta gent van començar molt aviat, no sé si van començar el 2010 o el 2009. Aleshores, doncs, bueno, no era un producte enorme, la seva... crec que tenien molts milers de clients, però empreses petitetes, vull dir, ja et dic jo que Mars-based és de les empreses més grans que feia servir Harvest, pel que em van dir, o estàvem al 1% d'empreses més grans, perquè generalment una empresa més gran se'n va a coses més sofisticades, no? Però tenien un fotimer d'empreses petites, suposo que també hi ha valor per això, per una empresa com Vending Spoons.
Qui no comprarà Vending Spoons, eh? Aquesta em sonava, per això. Vull dir que no eres vella glòria, però sí, jo que no faig servir aquest tipus de productes, que recordés que tenia aquest ús, és perquè alguna cosa havien fet. El que passa és que, clar, és el que tu dius, no sabia això que deien, 40 empleats i que 100% bootstrap. O sigui, generalment compren, doncs això, companyies que estan molt apalancades de deute, però potser no financera, sinó de capital, no? És a dir, tio, que han rebut una inversió brutal que segurament mai repagarien en el futur a la valoració que van aixecar l'última ronda, una cosa d'aquestes. Però, hòstia, Harvest, bona. O sigui, què no ha comprat Vendings.com, Déu meu?
Bueno, què no ha comprat Vendings.com? I parlant de comprar, què et sembla aquestes, les compres aquestes fantàstiques que estan canviant el mercat ara, però que no són compres, no se'ls pot dir compres, no? Que estan fent les grans tecnològiques per evitar la regulació i que s'estan posant tan de moda que pràcticament, no et diré n'estava ben una al dia, però a l'última setmana ha estat una bogeria. Bueno, els últims mesos hi ha hagut algunes de molt sonades, no? Hi ha hagut la de Windsurf per Google, hi ha hagut Scray.ai, hi ha hagut, ara, recentment, potser la que ja ha fet saltar una miqueta tot pels aires, ha estat la de Grok, no la intel·ligència artificial d'Elon Musk, sinó Grok amb Q, que l'ha comprat, entre cometes, Nvidia. Però n'hi ha més, el dia 30, just abans de cap d'any, va ser Runway LLM per Adobe, vull dir que n'hi ha un fotimer. Aleshores, què et sembla a tu aquesta nova tendència? Podem parlar d'això o què?
Sí, et veig interessat. A veure, jo no en sóc un expert de M&A, però sí que és cert que les èpoques dels 2021, 22... Igual la regulació no estava allà per aquestes compres. Exemples bons tenim els de Adobe i Figma, que, o sigui, en aquest cas em sembla increïble. O sigui, perquè imagina't com si ets... penso molt en el cas de Figma, en el de... Imagina't que has aixecat una companyia fins allà i t'arriba el teu moment de venda, no? I fas una sortida de... Em sembla que va ser 20 bilions el de Figma, Adobe, que... És allò que dius, hòstia, a veure, que són problemes del primer món, però ets el CEO i el founder i tu, i aquell dia ja respires, saps? Te'n vas a sopar amb l'equip, com dient, joder, l'hem venut, és l'hòstia, tal, no sé què, i de cop et trobes com en un procés com d'any i pico, en el qual no saps si l'has venut o no l'has venut, perquè està en aquest procés regulatori, perquè al final t'acaben dient, saps què? No m'acaba d'agradar aquesta compra que has fet. Igual no va endavant. És de les pitjors coses que et poden passar, perquè tu en el teu cap ja l'havies venut. I és que després que et diguin que no, que es torna a començar una altra vegada i no vull pensar amb la quantitat de... A veure, que de nou, que són problemes molt abstractes, però d'hores que s'han invertit en due diligence, en paperassa, de portar, escolta, vull dir, quantes hores d'aquell equip per fer altres coses es van invertir per poder portar a bon port aquella venda? I casos com aquest hi ha hagut un, el de Figma i el d'Adobe, però després penses, per exemple, un que realment ha cabrat la companyia és el d'iRobot, i que el comentàvem l'altre dia, el de Rumba. Això va ser per un problema a la Unió Europea, et juraria. I ho vaig estar mirant per aquest episodi, sí, 100%. O sigui, Amazon la va comprar, però la va comprar a mala època. Si l'hagués comprat ara, nen, igual s'hagués quedat a l'equip, a Quick Hire i au, cap a casa. Jo sobre això, o sigui, No és que tingui moltes opinions, però la primera cosa que em ve al cap sobre el tema de les adquisicions i quan a vegades hi ha com activitats monopolístiques o no, és que a mi les adquisicions em recorden una mica la seguretat social. I a veure si m'explico.
A veure.
Hi ha un punt. Hi ha un
promet,
punt.
Això promet. Comencem forts.
Hi ha un punt. I és que...
No, o sigui, no fa falta el firma clave, saps? Bueno, va.
No es passen pel clave PIN, però el que em refereixo és... O sigui, tu, com a emprenedor, quan comences una empresa, t'animes a crear una startup amb algú... És a dir, el contracte social que hi ha en aquell mercat és que una de les sortides potencials que tens és que si la cosa no acaba d'anar bé, si has juntat un bon equip i estàs fent una bona tecnologia, possiblement un gran li és molt fàcil comprar-te en aquest concepte de quick hire, digue-li com vulguis, però et compra l'empresa. I aquests èxits, igual com a meitat de desenvolupament de l'empresa, és com una bona raó, és com un safety net per aquests casos on tu, escolta, has arriscat, però saps que va, tio, si les coses em van malament, i això aquí no passa, tant, però m'han dit, i tu ho sabràs millor que jo, que Silicon Valley sí que passa. I és el de, escolta, igual les coses no ens van bé, però abans compra Google, saps? O abans compra Meta. Ok, clar, i per què dic que és la seguretat social? Perquè tu al final què fas? O sigui, l'estat de l'emprenedoria està molt vinculat a la seguretat que un mateix pot tenir de què passa si les coses van malament, no? Llavors, d'alguna manera, intento com analogitzar això a la seguretat social, de dir, escolta, jo començo això, però sé que si les coses van malament, bueno, tindré a un Google, a un gran, a un Apple, que agafarà i em dirà, mira, saps què, et compro l'equip i m'emporto el talent i has fet bona tecnologia, fantàstic, i ha passat en mil casos d'aquests. Què passa? Que si li talles les ales a això, estàs traient l'incentiu per començar, perquè dius, hòstia, si les coses em van malament, clar, me'n vaig a baix amb tot. És com, no ho sé, deixar la feina als Estats Units, perdre el seguro mèdic i voler començar una empresa, no? Dius, hòstia, si les coses van malament, tio, jo què sé, mai em trenco una cama, merda, saps? Doncs, per aquí crec que mata un punt l'esperit emprenedor. O sigui, el fet de que hi hagi com molta tensió en la regulació per fer compres. Però, per altra banda, vull dir, també sóc conscient de que, no ho sé, vull dir, quan un gran compra un gran i hi ha aquests efectes de xarxa tan grans, a veure, realment, és que molts d'aquests mercats ja són winner take all, o sigui, ja els dos que estan allà es junten, és el que tu dius, vull dir, crees tendències d'aquestes monopolístiques, que al final no són monopolístiques, perquè ells no tenen com un control en l'oferta, no? Tenen un control en la demanda, quasi, no? Perquè al final tu sempre ets lliure d'anar a Google o a Bing, no? O sigui, allò que la competència està un click away i que tu, la teva agència és la que et porten allà perquè tenen el millor servei, no? És a dir, que d'alguna forma no hi ha una vinculació directa amb els monopolis que hi havia, no sé, jo no els vaig viure mai, però amb els del Rockefeller, ¿vale? Que sembla que tu només hi podies comprar ell. Pues, això no és exactament el mateix, no? Perquè aquí el price setting no s'està fent des de la demanda, sinó que és l'oferta, que és la demanda qui diu, no, escolta, jo trio Google o trio l'altre, però sempre vaig al mateix perquè és el millor, no? Perquè com que després resulta que hi ha com aquests efectes de xarxa, és el que reinforça que sigui el mateix jugador. Però llavors això, que jo estic a favor pel punt aquest de la seguretat social, o sigui, bonament positiu.
Reinforça seria reforça, vull dir, no cal anar a
buscar paraules. No cal reforçar la paraula, és suficient. Vale, està bé.
El punt de seguretat social és bo, però crec que és bastant imprecís, és a dir, les adquisicions aquestes petites de ens interessen els founders i prou, i l'empresa no va molt bé, aquestes continuaran existint, perquè no crec que... O sigui, aquestes sempre passen desapercebudes, perquè són el canvi del pa, que em dius tu, no? Aleshores, de fet, això no... O sigui, vola tan baix que el radar de l'antitrust, no, dels reguladors, no ho detecten. Quan... Jo parlo de Google perquè és l'empresa que conec millor en aquest sentit, la seva estratègia de M&A, perquè sempre dic que no he tingut molt contacte amb la gent de Google. Va haver-hi un any que vaig portar una empresa d'aquí a Silicon Valley i vam anar a fer una reunió a Google. I a la mateixa reunió ens van dir, escolta, ens interesseu molt els founders, quan voleu per l'empresa? I ens van explicar que compraven una empresa cada setmana. Val? Sí, que això ja ho tenen. Tenen aquí una roda de molí que va fent, va picant empreses i bàsicament van dir, ens interessen els fundadors, ens interessa part de l'equip, el que sigui, i van fent aquestes microadquisicions i que segurament paguen deute, et paguen algun bonus i tot això, però és tan petit que realment no té sentit. És una fracció del seu cost anual en el que sigui, saps? El que es gasten en publicitat o el que es gasten en... Amb la qual cosa ho deuen tenir fins i tot dins de la partida potser de recursos humans, mira què et dic. Val? Aleshores, per una part, la seguretat social que em dius tu seguirà existint perquè sempre pots anar a col·locar una empresa i, de fet, això... Què passa? Això també passa aquí, no? O sigui, molt malament t'ha d'anar perquè tinguis una empresa que tingui un cert sentit i que no et vulgui, que ningú te la vulgui comprar. O sigui, crec que has de ser molt dolent per no poder-la col·locar a cost zero i que t'absorbeixin l'equip i que... Però clar, vull dir, si no tens res bo, diguem, Si el teu equip directiu no és bo, el teu equip de producció no és bo, no tens producte, no sé què, evidentment per aquesta empresa l'hauràs de xapar. Però si tens alguna cosa que és bona, qualsevol empresa li interessa tenir directius o, com es diu això, entrepreneurs in residence, no? O sigui, gent que estigui allà, doncs, creant en un ambient una miqueta més, més laxa i tot això perquè puguin fer provar nous, noves línies de negoci, noves línies d'innovació, etc, etc. Sempre pots acabar col·locant una empresa, no? Aleshores, bueno, la part de seguretat social existirà. El que no existirà o el que s'està canviant, les regles de joc és aquesta amb les grans adquisicions, no? És per donar, per acabar d'explicar una miqueta més què és el que està passant a l'audiència, doncs això, aquestes grans empreses que ja estan hiperregulades, que ja porten molt de temps que estan sent escrutinitzades per les entitats reguladores perquè en algun moment han tingut o un monopoli o han estat molt a prop de tenir un monopoli i, per tant, fer certes adquisicions estratègiques d'un altre producte molt gran poden reforçar la seva posició monopolística, no? I poden fer que, diguem, alterar massa les condicions de joc per la resta d'actors del sector i que això es faci molt difícil competir, no? O sigui que empitjorin la competència, val? I això ha passat amb totes aquestes grans techs. Fixes, les que han activat aquesta palanca de poder comprar sense comprar, que ara explicaré una miqueta més els detalls de com van aquest tipus d'acords, són les sospitoses de sempre. Adobe, que ja va tenir el problema amb Figma. Microsoft, que històricament n'ha tingut, i recentment se n'havia sortit amb 3 o 4 de les grans, que no se sabia ben bé per què, perquè hi havia el greuge comparatiu aquest de, hòstia, perquè Google estava sent molt més escrutinitzat i Meta, sobretot en els últims anys, i a Microsoft l'havien deixat tranquil durant una temporada, eh? I havia pogut fer grans compres com GitHub, LinkedIn i algunes altres coses, no? I ara sembla que ell ha tornat a caure en al radar de les entitats reguladores, no? I ara, sorprenentment, no sorprenentment, ha entrat Nvidia, no? I segurament si OpenAI fes alguna jugada d'aquestes, també hi cauria. Per què? Perquè al final el regulador ja sap que aquestes ja són les empreses que estan tancant molt el pastís de la intel·ligència artificial i que s'està creant aquí un oligopoli en el qual si s'haguessin permès totes aquestes transaccions, ja sí que s'hauria quedat fora tothom. Val? Allò que a l'episodi de prediccions dèiem de els grans no deixaran de ser grans i com a molt un OpenAI i un Nvidia passava a ser les noves empreses al tamany de Google, Amazon, Facebook i tot això, aquests deals, aquests acords, reforçaven aquesta idea. Ja tancaven la porta per sempre, per durant una temporada que ja no entrés ningú més. Val? Aleshores, què està passant amb aquests acords? O sigui, el tipus d'acords que són compres encobertes, val? Però, per evitar la regulació, perquè estem parlant que són un gran player d'aquests, un incumbent que està comprant empreses d'alt creixement de relativa prematuritat, però ja tenen equip interessant, tecnologia molt interessant i, sobretot, un lideratge molt clar, en el que va aquesta gran empresa de torn, digue-li a l'Amazon de torn, i diu, val, us fem una llicència. Alguns són amb exclusivitat, alguns no són amb exclusivitat, però jo entenc, encara que posin sense exclusivitat, és el paper, per encara que m'ho feu una miqueta més i després serà, no acceptarem cap altre tipus d'acord amb ningú més. Però, bueno, el cas sí, és que
mira, va ser l'exemple de Scale AI, que no li van posar exclusivitat, però els altres clients, com van sortir ja per un tema de sentit comú. Per dir, escolta, vull dir, és que no vull que estiguis etiquetant els meus models perquè si al final t'ha comprat aquest ja no té cap sentit que treballi amb tu. És a dir, és una exclusivitat encoberta, el que tu dius.
És una exclusivitat encoberta. És una cohere encoberta també, però el que fan és, diuen, ens quedem al lideratge absorbint. O sigui, la gent que són els fundadors, fundadores i la gent rellevant de la startup comprada passa a l'empresa compradora, i fan una llicència per l'ús exclusiu o semi-exclusiu o pseudo-exclusiu o no exclusiu del producte i dels serveis de l'empresa perquè així ja tenen, diguem, el contracte amb unes regles de joc superfavorables i deixen l'startup, la deixen operant de manera independent per despistar, val? M'agrada molt, hi ha un terme en anglès que es diu decoy, que En castellà tradueix a senyuelo, en català
senyuelo,
no sé.
Senyuelo, sí.
És un senyuelo, jo ho sé pel Comandos. Jo quan jugava al Comandos, hi havia el... Podies deixar l'aparato aquell que era com una ràdio que feia despistar les línies enemigues i tu podies anar i aparèixer per l'esquena, no? Però no sé com es diu en català, Ticoi. Però bueno, és igual, en qualsevol cas, deixes allà una cosa que despista, no? Llavors l'startup segueix operant i tenen el seu equip i al final és una carcassa que queda allà darrere que el que fa és justificar que no han estat comprats, mira, operen de manera independent, tenen el seu equip, no s'ha reestructurat, etc, etc. La realitat és que la gent que importava allà s'ha anat a l'empresa compradora i la resta s'han quedat a la startup, no? Aleshores, què passa aquí? La startup seguirà operant de manera independent, a poc anirà perdent la massa d'empleats i empleades que alguns marxaran de manera orgànica perquè diran, bueno, això ja no m'interessa. De fet, en alguns d'aquests deals, bàsicament aquests empleats els han follat de manera reial, bàsicament, perquè no han vist ni un duro, val? Per això, havien saltat moltes alarmes també a Silicon Valley dient, ei, que en algun d'aquests deals no s'havia estructurat bé i aleshores, clar, només havien cobrat els fundadors i la resta de l'equip, però bàsicament han perdut tot l'equity que tenien, diuen, hòstia, ara, ojo, que us podeu carregar la història aquesta de fer-vos, de ser primer empleat o early employee dins d'una startup, perquè si amb aquest tipus de deals no es paga a tota la gent que té accions de l'empresa, us esteu carregant un dels pilars fonamentals de Silicon Valley, que és la promesa aquesta d'entrar a ser un dels primers 10, 15, 20 empleats d'una empresa. Quan et compren, et fas milionari, si és una compra molt multimilionària o bilionària, no? En aquest sentit. N'hi ha hagut un parell d'aquests, després es veu que s'ha corregit amb algun dels més recents, per tant, problema solucionat en aquest sentit, però clar, què passa? Que l'equip de la startup poc a poc perd interès perquè, vale, jo ja he cobrat, doncs ara ja no té sentit, aquesta empresa és una carcassa, no se m'han endut a l'empresa matriu, per tant, quin sentit té, me'n vaig a fer una altra cosa, no? I potser només es quedaran els que tinguin com un cert sentit que han de seguir operant allò, val? O sigui, ha d'haver-hi com una certa, uns certs pilars dins de la startup que segueixin mantenint la tecnologia, el servei, etc, etc, cada cop d'una manera més eficient perquè ja no necessitaran tota aquella gent que necessitàvem preadquisició, es quedaran amb l'absolut mínim, no? És una manera d'eficientar també aquest procés. Però, bueno, que en qualsevol cas, el resum, resumidíssim, és això, no? És lideratge passa a l'empresa compradora, el que és el producte-servei segueix operant amb unes condicions més o menys similars i amb una certa exclusivitat, i l'startup es queda darrere com per despistar la regulació. Ara, també et dic, jo no cal ser molt llest per veure que això acabarà sent reguladíssim. O sigui, li queden dos telediaris a aquest tipus d'acord perquè estan saltant totes les alarmes. Diuen, clarament, aquí ens estan fent el llit i l'entitat reguladora dirà, val, doncs ara aquests acords de llicència exclusiva o semi-exclusiva els haurem de revisar, tindran, no ho sé, canviaran les normes de joc. I això és el que passa quan algú repetidament es dedica a explotar les normes de joc, no? I per això la gent que diu, no, la regulació mata la innovació. Sí, però també aquí, ojo, que per tenir aquesta excessiva llibertat o de creativitat d'haver-te saltat les normes o haver-les evitat d'aquesta manera creativa, si ho fas massa cops, acaba passant que salten les alarmes del regulador i, per tant, la regulació encara pot ser més prohibitiva. Val? O sigui que s'ha d'anar en compte també amb això de fer saltar les alarmes d'una manera tan exagerada com en aquest cas. No? Fins aquí, què tal? S'entén bé o...?
Sí, a veure, és una mica com el Tour de França, no? O sigui, el regulador sempre va un pas per darrere. O sigui, tu sempre intentes com buscar-li la volta al doping, no? Perquè per anar un pas per davant del que s'està regulant. I és el que tu dius, no? Igual la innovació passa més com en aquesta enginyeria corporativa de veure com puc fer aconseguir el mateix outcome, però vestit d'una manera diferent. O sigui, l'exemple que has posat tu és bo, o sigui, és com si tu tens un cotxe i li treus el motor i totes les peces i deixes com la carrosseria allà buida i agafant pols, no? O sigui, igual com a contrapunt, l'única cosa que m'ha quedat del que has mencionat és que sí que és veritat que hi ha alguns casos on una estructura d'aquestes... O sigui, perquè el debat sempre és quan comprar té sentit, val? Perquè comprar no sempre té sentit. A vegades té molt més sentit realment llicenciar el model, no? Mira, us poso diversos exemples. O sigui, quan tu el que vols és velocitat, o sigui, una adquisició completa és una merda, no? O sigui, si vols anar ràpid, o sigui, escolta, és millor llicenciar el que sigui de la tecnologia que tingui o del producte que tingui aquesta empresa i tirar endavant. Llavors, clar, no sé fins a quin punt també poses com en perill a l'escrutini d'aquesta estructura. I m'ha posat un exemple tonto, no ho sé, i m'ha vingut ara al cap. A l'exemple de Netflix i de Warner Bros. No sé fins a quin punt hi ha un interès en comprar, no sóc expert en mídia, però és que hi ha un interès en la compra d'aquests dos assets. Però si realment tu el que vols és un total back catalog de, imagina't, de Warner Bros. Per posar-ho en el teu catàleg, no té sentit comprar l'empresa. O sigui, tu el que vols són els assets. Llavors, no cal passar per un procés de compra on realment serà una cosa que s'allargarà 6-18 mesos, et miraran, tio, hasta el paper de vàter que compres a les oficines, es farà difícil, no? En canvi, jo què sé, quan realment el que vols és el talent o el know-how o, no sé, els actius que té aquella empresa, té molt més sentit fer algú d'aquest format, no? Després, o sigui, l'altra cosa és, o sigui, no sé si el concepte és opcionalitat, és a dir, quan és com quan tens com una decisió que és molt asimètrica en el que tu saps i el que l'altre sap, és a dir, jo què sé, la compra d'una casa, que a vegades té sentit anar a viure 2 mesos de lloguer primer, perquè, no sé, o sigui, no saps si el veí de dalt és un capullo, si a baix hi ha uns containers que et destrossaran la teva nit, no sé, són aquestes coses que a vegades vols entendre bé la profunditat del debat abans d'entrar a fer una compra d'aquestes, que és una decisió d'aquestes no reversibles, no? O sigui, és la mítica decisió que no pots desfer en 2 dies. En canvi, si et canses de llicenciar alguna cosa, doncs, escolta, doncs, quan s'acabi la llicència, es para i va fora. Però sí, o sigui, compro el teu punt, eh? Mira, per exemple, has posat l'exemple de Grok, que aquest és un molt bon exemple, de fet, perquè aquesta va passar quan? Fa, em sembla, un parell de... Sí, la setmana passada va ser.
Una setmana màxim, sí.
Sí, exacte. Aquesta empresa és interessant, Grok, amb Q. El seu fundador va ser el tio que a dintre de Google va inventar les TPUs, saps? O sigui, les TPUs, a diferència de les GPUs, o sigui, no tenen com aquesta multidisciplinaritat, és a dir, tu pots agafar una GPU i fer-la servir, doncs, no sé, per fer un videojoc, per minar Bitcoin o per entrar en un model, no? En canvi, els TPUs aquests són específicament, estan fabricats per... més per al pre-training d'aquests models. I aquest tio va veure com que hi havia una oportunitat, perquè, per exemple, hi ha com 2 fases. És que això m'ho vaig mirar per l'episodi que vam fer de l'LM, si se m'ha oblidat, però hi ha com 2 fases en el procés dels tokens, quan tu fas un request, no? Està el prefil, que és el principi, que tots els tokens entren d'una a dintre del transformer, i després està el decode, que és la part que torna els tokens, però que els torna un a un, i ha d'estar mirant tota l'estona el context de què ha dit abans. Per tant, les necessitats de memòria d'un xip i de l'altre són molt diferents. Llavors, què passa? O sigui, NVIDIA és molt bona en la part del decode, però... és molt bona en la part del perfil, però molt dolenta en la part del decode. I Grok és al revés. I llavors, és un lloc on realment... O sigui, no conec les característiques del deal, però té molt sentit perquè són empreses mega complementàries. També és veritat que és el que tu dius. O sigui, estàs tancant la porta a que ningú faci res més, perquè són els 2 players dominants en la indústria de la gestió del tokenatge, saps? Llavors, és una història interessant, la de Grok amb Q.
El problema d'aquest tipus d'acords és les derivades que deixen, no? És a dir, jo crec que hi ha hagut una... No hi ha massa precedents d'aquest tipus de deals o d'aquest tipus d'acords que hagin passat tant de cop i d'una manera tan opaca, val? Sí que fa uns anys, per exemple, no sé si te'n recordes, bueno, no estàs tan ficat en aquest tema, però et sonarà el terme SPAC, no?
Sí, els listings directes, sí.
Va haver-hi, es va posar com molt de moda i de volta durant 3 o 4 mesos, doncs tothom semblava que anava a fer un SPAC, val? Després va resultar que tampoc era un tipus de moviment tan vàlid per tothom, i s'ha quedat de manera residual i, de fet, ara ja hi ha poquíssimes operacions d'aquest tipus. Val? La cosa és, era més o menys també opac en aquest sentit, perquè, però era més opac per desconeixement, perquè era un tipus d'operació que ja havia existit sempre i que simplement es va posar com molt de moda i de qualsevol va començar a fer-lo servir tothom. Què passa? Que també el va fer servir molta gent molt ràpid, però després, clar, sempre hi havia altres alternatives, no? O sigui, no era el cas que tenim aquí, que és el de, ostres, no, ara sembla que l'única opció per a les grans tecnològiques per comprar de manera ràpida i eficient és això, però és que no hi ha una altra alternativa. Per tant, per això dic, analogia a les SPAC només en el sentit aquest, que es van posar molt de moda durant un temps, però després va desaparèixer. Però no és que no hi hagués alternatives, allà n'hi havia, o no era tampoc la manera més eficient, era simplement una més, no? I per tant no va haver-hi un canvi en la regulació. Aquí, en aquest cas en concret, hi haurà un canvi en la regulació, perquè és que clarament aquí s'està evitant de manera molt clara el regulador, no? És el que deia abans, això fa saltar totes les alarmes i diran, bueno, doncs ara aquest tipus de deals s'hauran d'escrutinitzar una miqueta més, no? Es fiscalitzarà molt més aquest tipus de compres que facin, o pseudocompres que fan les grans tecnològiques, no? Perquè al final, aquí, del que es tracta és, s'estan comprant equips, deixant carcasses d'empreses, no? Aleshores, vull donar-ne volta també a quines derivades de segon grau n'hi ha resultes d'aquest tipus d'operacions, no? I una d'elles és el que deia, una és cultural, val? Jo crec que si això es popularitza i no es regula suficientment ràpid, el que acabarà passant és que les empreses que estiguin en situació similar a aquelles que han estat adquirides acabaran canviant la seva estratègia a dir, anem a ser absorbides per una gran tecnològica, no? Anem a optimitzar perquè ens compri, entre cometes, Amazon, Facebook, Twitter, qui sigui, no? I això canvia molt el seu roadmap, canvia molt la seva estructura financera, canvia molt la seva estratègia, no? de fundraising, etc, etc. No és excessivament positiu, val? L'altre, bueno, més que res perquè és, no estàs realment venent una empresa, no estàs redistribuint el capital com en les compres tradicionals, i estàs fent que la gent optimitzi molt més per aquest tipus d'operacions quan en realitat són més limitades encara. És a dir, si en un escenari anterior el teu potencial comprador era més o menys tothom, ara vas a optimitzar perquè et compri un subset de 5 empreses, les teves possibilitats per ser astronòmicament petites. Val? Després, també hi ha la de la gent que s'unirà a aquestes empreses ja pensant només en una adquisició ràpida. Val? És a dir, pot ser que si això no es regula suficientment ràpid, el talent que abans entrava a una empresa de nova creació en intel·ligència artificial i es quedava fins al final, diguem, ara, si al cap de 2 anys o d'any i mig veuen que no ha estat comprada per una gran empresa, s'aniran a la següent. Val? O sigui, pot haver-hi molta més volatilitat d'aquest tipus de perfils. Diràs, no, però tenen l'equity, no sé què. Sí, però sí, en tots aquests acords no s'ha estructurat o veuen que en la majoria els empleats, els early employees, no estan cobrant per les seves accions perquè de la manera que estan estructurats els acords només cobren els fundadors i les condicions no són bones per la resta, doncs diran, a més igual, perdre l'equity d'aquesta empresa, vaig acumulant equity d'empreses, les que vagin bé i que acabin venent i que acabin valent alguna cosa i paguin els seus 7 empleats bé, i les que no, no. Igualment, ja hauries perdut en altres empreses pel simple fet de canviar, doncs perds tot el vesting que tinguessis, no? Bueno, aquesta és una altra derivada. Després, a nivell d'M&A, també et canvia molt les regles de joc, no? Et canvia molt les regles de joc de dir hi ha molta menys transparència, per tant, no se sap exactament què s'està pagant aquí. Canvia. Es tracta més d'un joc d'advocats que no pas de banquers, perquè al no ser un M&A tradicional, els banquers tenen menys sentit, no? No han de finançar part de l'acord, sinó que l'empresa compradora ja pot fer-ho 100% pel seu compte, simplement és un tema de contractar més advocats, de dir, posar més clàusules al contracte, però no et calen els banquers, no et cal la boutique M&A, no et cal tots aquests auditors que t'haurien de mirar molt més o t'acompanyen al procés de compra. Tota aquesta gent es perd sense la seva part del es queda sense la part del pastís, i aquesta gent viu d'això, no va en aquests nivells, les empreses no van a èxit, però si les empreses més grans ja no fan servir tant aquest tipus de players, tot això fa efecte cascada per cola cap a les capes més baixes, no? Aleshores, acabarà havent-hi més sequedat, més escassedat de deal flow cada cop a mesura que vas baixant al nivell on operes, no? Per tant, si els de dalt pillen, els de baix es quedaran sense deal flow i les condicions seran encara pitjors, no? Perquè si les de dalt s'han d'esforçar molt més, ja no tenen aquests acords històrics multimilionaris que per fer una transacció d'aquestes cada 3 anys ja sobreviuen, si ganen comptes de cada 3 anys és cada any, o s'han d'esforçar una miqueta més, això vol dir que els marges són pitjors, poden pagar menys talent, tenen estructura més petita, poden aguantar menys temps. Per tant, potser també hi haurà trasbassament de talent cap al tier 2. El tier 2 comença a estar sobrepoblat i, per tant, tampoc poden, no hi haurà feina per tothom, etcètera, etcètera. Val? O sigui, és una, també una espiral destructiva bastant important. Després també, a nivell de... pels vicis, s'hauria de veure... Aquí és la part que no tinc clara, amb el Venture Capital, quin retorn tenen de tot això? Val? Jo entenc,
és una sortida que aquí s'ha esforçat,
Com?
Vull dir, que és una sortida molt més pròxima. És a dir, molts d'ells no veuen tot l'arc de materialització d'aquella empresa. És a dir, perquè al final l'estàs matant massa d'hora. Una cosa sobre això últim que has dit.
Això és el que volia dir, que ja els VCs hauran d'anar molt més cap a l'early stage. Vull dir, no hi haurà valor per quedar-se en empreses tan sèries D, sèries E, perquè, bueno, si jo crec que estem sobreexagerant, però vull dir, en l'escenari en què això es popularitzés molt i que de cop i volta totes les empreses passen a comprades en sèries A, ja no hi haurà tant deal flow post-sèries A. Que no és així, I ens estem focalitzant molt en IA, ens estem focalitzant molt en aquest sector i segurament els altres segueixen operant d'una manera fonamentalment diferent. Però només fa falta que aquest sector acabi sent el dominant com perquè canviï les regles de joc per la resta de sectors. Per això ho poso sobre la taula. Però
sí, no, i no només això, sinó que a vegades sembla com que aquesta conversa és molt centrada en una regió molt concreta dels Estats Units, que això aquí no ens arribarà mai i no passarà mai, però al final és allò de que quan l'aristocràcia li agafa un encostipat, no? O sigui, tota la resta es mor de pneumònia, no? Pues, al final acabarà baixant cap a baix, això. És a dir, al final som un reflex tardío del que està passant allà amb moltes coses. I malgrat sembli que aquestes dinàmiques no puguin mai arribar al mercat europeu o espanyol, és altament probable que això és el que ens estigui passant dintre de 2-3 anys.
Exacte. I, de fet, l'altra de les altres grans derivades, segur que n'hi ha més, però vull dir, per mi és la de... Ostres, s'ha trobat una manera de matar la competició, la competència, bueno, per tant també la competició, més ràpid que mai, no? O sigui, així com abans, diguem, una startup que ho està patant molt, que pot arribar a fer-li pessigolles a un gran incumbent, podia arribar molt més tard pel seu compte, per què? Perquè, entre altres coses, doncs, comprar-les costava molt i que probablement els grans incumbents deien, ostres, o la compro superaviat o ja perdo el tren. Ara han trobat aquesta manera d'operar superràpid i dir, puc anar desactivant la competència a un nivell molt més baix per una fracció del cost sense haver d'involucrar tota la part operativa de M&A, tota la part legal, sense haver de passar per regulació, sense haver d'estar 12 mesos en judicis i en auditories, etcètera, etcètera, i estic desactivant totes les mines de la competència. I per tant, encara estic reforçant més les barreres que tinc jo d'entrada, la defensibilitat famosa, no? El moat, i acabaran fent més indestructibles les grans tecnològiques, no? Jo, per una part, veig que el trasfons, veig que hi ha una cosa positiva de tot això. Una és, ens estem donant compte que hi havia una regulació extremadament estricta, el que potser no deixava poder donar sortida a certs projectes que necessiten ser adquirits d'una manera més ràpida, en un moment precís, donar més liquiditat a la resta del sector, etcètera, etcètera. Val? Hi ha casos en els que segurament s'hauria de buscar aquesta excepció a la regla. Val? però d'altra banda, això no treu que no ens podem passar de frenar, o que segurament aquesta excepció que confirma la regla no hauria de justificar el baixar les barreres regulatòries, perquè el que estem fent és alimentar els grans players i fer que els petits cada cop tinguin menys sentit, i traiem la motivació de gent que comença empreses per voler arribar, per poder aixecar capital, per poder muntar equips més grans, perquè diuen, ostres, doncs mira, si el meu competidor, si jo soc el segon d'un sector i el meu competidor ja l'han comprat, quina motivació tinc jo per seguir-ho fent, no? Perquè només se'n comprarà un de cada sector, no? Per tant, també d'alguna manera estàs matant les ganes d'emprendre, val? Jo crec que s'acabarà regulant tot això, perquè és que si no... Clar, no, jo crec que hi haurà molta gent que s'emprarà en la narrativa de dir, ostres, ara vindrà la regulació fet, que es mateix la innovació i tal. Jo crec que hi ha una derivada aquí, que és la de, no, al contrari, si fas que això sigui molt més comú que mai, d'altra banda també estàs donant la imatge de que només es compra una i la resta d'empreses d'aquest sector diuen, ja no té sentit competir, perquè estaré competint amb la carcassa d'una que ja ha estat comprada, no són les mateixes normes de joc. Per la resta, no podem competir i acabaran tancant barraca. I l'aixeta de la inversió va a retruc de tot això. Val? Si el model del VC fonamentalment ha funcionat durant tots aquests anys, perquè deien, si de 10 players d'un sector, en la distribució gaussiana hi ha un que ho peta moltíssim, un que també va bastant bé i la resta fallen, val? Jo he d'estar en l'1 o en el 2, val? Però és que en aquest nou joc només hi ha un 1, no hi ha 2, val? I cada cop es mata més aviat. Per tant, els retorns en aquest nivell de VC no són tan grans com el VC que ha fet, entro en pre-seed, segueixo un seed i l'acompanyo durant diverses rondes, acumulo multiplicador. Val? Si només has fet una ronda o dos, el multiplicador també serà molt més baix. Per tant, jo crec que els incentius aquí no van completament alineats a tots els nivells, i es venen corbes. Veig bastant interessant aquest nou escenari.
Si a més tens un bon punt de consolidació, que igual aquí podria fotre la pota, però jo estic segur que no. I és que, o sigui, perquè pot ser que com al futur no em doni la raó amb el que vaig a dir, però és a dir, tothom sap, quan entra en aquest escenari de, o sigui, de regulació o no regulació, l'argument dels antireguladors és, no, mira, o sigui, mira l'SP500, jo que sé, als anys 50, i mira l'ara, la composició de companyies que hi havia és absolutament diferent, per tant, ergo, no? la conseqüència de tot plegat és que sí que ja el sistema es va renutrint i van apareixent noves empreses, i els que dominaven abans ara ja no estan, i la majoria de les empreses han sortit de les 500 i ara són noves. Vale, punt. O sigui, ho compro. Això és una realitat i ja està molt bé. El meu punt, que és el que et dic, que potser, escolta, vull dir, dintre de 20 anys no em dóna la raó, és que, clar, a les 500 al 1950, tu, si el posaves en valoracions, és a dir, era quasi equiponderat, no? O sigui, quasi cada una aportava, ara, no aportava el mateix, però la dispersió de valor de les empreses era molt petita. Clar, ara què passa? Que resulta que les 50 primeres aporten, ara m'ho invento, però el 80% de la valoració de l'índex. Llavors, què passa? Realment, tens una enquistació a dalt que és brutal. O sigui, jo em crec que les 450 de sota aniran canviant, però és que és irrellevant. O sigui, perquè les que mouen l'índex al final són 50. I clar, què passa? Que, i dic 50, perquè hi podria dir 10, però intentem obrir una mica més el foc amb això. Què passa? Que la concentració de valor és tan gran que això no ho havies vist mai. És a dir, jo no em crec que... no ho sé, els Meta, els Microsoft, els Amazon, els Google, dintre de 20 anys no estiguin allà igualment. O sigui, han arribat a un punt ja que per les altres és pràcticament impossible entrar en el club. És a dir, de totes aquestes, mira, només ha pogut entrar al club una, que és Nvidia, i perquè ha tingut, ho sento, com la carambola d'aquestes del mestre Parera, de que resultava que els seus xips funcionaven bé pel que venia després, perquè si no, no entrava al club. ¿Vale? Llavors, escolta, superbenvinguda al club, però és l'excepció que confirma la regla en aquest cas. Però ara em costa molt veure aquest ecosistema que s'autorecicla de l'SP500, que dius, no, és que les que dominaven abans ara ja no estan a l'índex, no? Em costa veure-ho cap a futur, no? És a dir, que realment l'escenari en el qual s'està jugant és molt diferent al que hi ha ara que el que hi havia, doncs, m'ho invento, doncs, fa 50 anys. I això vulguis que no, o sigui, té unes implicacions brutals. És a dir, tu saps que aquestes companyies, i quan dic les set magnífiques i les que vulguis posar aquí, ningú les traurà d'aquí, és a dir, molt malament ho han de fer. De fet, tinc un take contrarian sobre tot plegat, que em fa molta gràcia pensar-ho.
A veure, dispara.
Està molt relacionat amb això, no? Perquè, o sigui, tu veus com que en aquesta carrera armamentística de la IA, al final hi havia un incentiu per a tothom per invertir, o sigui, en el CAPEX i, digue-li, data centers, ¿vale? Per començar a plantar data centers per tot arreu, perquè, clar, tu no volies ser el CEO tonto que deia, no, jo això de la IA no m'ho crec, els retorns que vindran seran una merda, per tant, tio, invertir aquest CAPEX jo no ho vull fer. Tu no vols ser aquest CEO, perquè, tio, si mires al costat i Microsoft i Google i Amazon i Nvidia ho estan fent, tu dius, home, bueno, Nvidia igual no és el cas, perquè Nvidia és a qui tothom li compra, però ja se m'entén, no? És a dir, si tots aquests escaladors, no, els hyperscalers, pues el que estan fent és invertir en això, tu no volies ser el tonto que volia invertir en això, perquè, òbviament, si la cosa funciona, bueno, palmadeta a l'esquena per tothom, però si no funciona, clar, o sigui, tu estàs fora, vale? Llavors, quin és el meu punt? Només hi ha hagut una que no ha participat en aquesta guerra, vale? O sigui, només hi ha hagut una que no ha entrat amb el rotllo de la hiperescalació dels data centers i de posar-se a la cua de la compra d'Nvidia, ha sigut Apple, l'única. I per això tothom li ha començat a donar pals i li ha dit, tio, què estàs fent? Estàs dormint? Horrible, fatal, val? Nosaltres els primers. Ara imagina't, tu imagina't, eh? O sigui, escenari que, o sigui, perfectament possible, o sigui, igual no és probable, però doncs, és possible, i dius, mira, aquest any ens donem compte que, perquè aquest any es començaran a veure les rentabilitats de totes aquestes inversions. Comencem a veure que aquestes inversions no estan retornant, o sigui, ni la meitat del que nosaltres ens estàvem esperant, no? I ara resulta que tot plegat, o sigui, anem a fer servir la paraula prohibida, anem a dir que és bombolla, val? I això, els retorns d'això no són els esperats, tot aquest CAPEX ha estat com malgastat, entre cometes, i l'única empresa que té pues, centenars de bilions a la caixa perquè no els ha tocat, perquè no ha estat fotent res tot aquest rato, és Apple, i té totes les altres, diu, en un mercat que està destrossat. Jo crec que mai s'havia donat una situació com aquesta, hipotèticament. Per tant, aquest és el take contrari. És a dir, tio, imagina't, si això de la IA no funciona i realment es veu que aquí l'únic que ha guanyat calés ha sigut Nvidia i Accenture, perquè un era el que li compraven els chips i l'altre és el que li deien si pots implementar algú de la IA a l'empresa, què passa si Apple és l'única que no ha invertit en això i diu, vale, molt bé, ara això no ha funcionat, ara jo, tio, vaig a... Literal, es converteixen en els reis del món. És a dir, què fàcil és passar d'héroe a villano en aquesta història.
Seria interessant, jo crec que dona per un episodi, pensar, fer aquest escenari futurià, aquest escenari una miqueta cyberpunk, no? Post-apocalíptic, de dir totes les empreses d'ahir s'han anat a la merda i només queda Apple. No crec que sigui realista, però és veritat, no ho havia considerat. De fet, és més probable que Apple acabi comprant una d'aquestes que li ha anat bé, però que arriba un punt en què ja no saben com escalar més o no poden competir perquè s'estan ofegant, i digue-li un Claude, un Mistral, alguna d'aquestes, no? de segon ordre, i que es fiquin a la cursa, perquè evidentment internament deuen tenir coses, val? Possiblement no les expliquen, val? I després hi ha una altra, que si passa aquest escenari apocalíptic que totes aquestes empreses acaben anant a la merda, doncs és qui sortirà guanyant de tot això, no?
Vendings punts.
Correcte.